Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.
Aquesta és una d'aquelles seccions que hem començat menjant-nos una autèntica trufa de xocolata. Josep Sabaté, bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim el Vilafantenc als nostres estudis que ens ha portat unes trufes i més cosetes aquí a la ràdio de xocolata. De cacau.
Cacau i xocolata.
Cacau i xocolata. Sí, sí. Però avui venim a parlar del cacau i d'aquesta diferència una miqueta entre el cacau i la xocolata, no?
Sí, sí.
Per què
sí,
és diferent
sí.
una cosa de l'altra?
Bueno, el cacau és la base per obtenir la xocolata. El cacau, doncs, surt de les llavors del cacau, que és amb un procés que té, i després el que fan és afegir-hi sucre, perquè el cacau és molt amargant.
Uh-huh.
Llavors hi afegeix sucre per endolcir-lo, però en realitat el que haurien de menjar és cacau.
Clar, i llavors podem trobar la tira de varietats, de cacaus, de xocolates...
Trobarem al mercat poc xocolata. Cacau, trobarem xocolata. El que té les propietats que surten per tot arreu, el té el cacau. O tu el que poses sucre en el cacau, comencem a perdre propietats.
Mm-hmm. Josep, com entres tu en aquest món del cacau? D'on te ve?
Bé, jo sóc forner de professió i llavors, com que vaig anar a parar en un poble molt petitet, més petit que Vilafant, fa molts anys, de 300 habitants, com pots comprendre, tenia molt de temps. Llavors vaig aprofitar per aprendre pastisseria, a fer gelats, i el cacau i la xocolata sempre m'ha agradat moltíssim. Llavors vaig començar doncs, a treballar la xocolata i a fer rajoles, a fer pastissos i tot això. I ara últimament em dedico, com que ja estic jubilat, em dedico al cacau perquè m'agrada compartir els coneixements que tinc. I llavors he remenat molt per la qüestió del cacau i llavors doncs explicar-ho, i per això faig xerrades i tot això de... Hi ha algun taller també de coses de xocolata.
Parlem una miqueta de totes les propietats que té el cacau, que són unes quantes, i a mi una de les que més m'ha sorprès és que conté probiòtics,
sí.
Que és una de les coses que s'estan parlant molt darrerament, sí. I jo no en tenia ni idea. Però parlem del cacau, no de la xocolata, que ara la gent no digui, ostres, té probiòtics i vaig a inflar-me xocolata. No, parlem del cacau. I quan més pur, millor, que ara en parlarem si aquí en podem trobar de pur o el més pur possible.
Sí, sí, sí. No en trobareu molt, però en trobareu al mercat. No només té efectes probiòtics, sinó també efectes antioxidants. Vull dir, és bo pel cor perquè dilata les venes. Vull dir, un que té problemes no li poden dir no mengis cacau, no xocolata, cacau, perquè el que menja és sucre i afegeix sucre les propietats del cacau com que se'n van a fer gàrgares.
Per això deia una miqueta de diferència. Primer exacte, el cacau exacte. De la xocolata,
sí, sí,
que
sí,
no,
sí.
És una, no és el mateix.
El cacau és la base. El sucre és un afegit. O sigui, sempre estem parlant de propietats, és propietats del cacau, no de la xocolata. Això uh-huh. canvia molt. Té vitamina B, B3, B6, B12, potassi, ferro, calci, magnesi, zinc, fòsfor, seleni.
No,
millora l'activitat cerebral, el flux sanguini, vull dir, té molt, inclús ajuda a regular el sistema immune. Vull dir que llavors és bo inclús pels que persones que tenen dolors, inflamacions, malalties autoimmunes, inclús al·lèrgies, perquè es treballa sobre el sistema immune. Evidentment, si menges una rajoleta de cacau de 5 grams, tot això no t'ho cura. Però, clar, tu et mires la quantitat de propietats i dius, ostres, menys els preus plans ho cura tot. I tampoc és això. El que s'ha de ser és constant. O sigui, una rajoleta de 5 grams cada dia al matí sempre t'ajuda a regularitzar i a que tot funcioni més bé.
Per què dius al matí i no al vespre o després de dinar, per exemple?
Perquè el de matí és, considero que jo, personalment, és la millor hora per menjar.
Sí.
Jo, és que no. Jo, per exemple, no sopo des de fa la tira d'anys. I dormo com un nen petit. Bé, els que dormen, esclar.
Sí, 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 sí.
Però sí, sí.
Ens ajudaria a dormir o faria l'efecte contrari?
No, el cacau té dues propietats molt importants. Una és que porta teobromina, que és com una espècie de cafeïna, però molt suau. I l'altra, pel entorn, té el que en diríem la part relaxant, que és la feniletilamina. Llavors, com que es compensen una a l'altra, llavors pots menjar però no t'afecta tant com per no deixar-te dormir com no com per posar-te com una moto. En realitat, quan menges xocolata sí que et poses com una moto és per la qüestió del sucre, perquè tens una pujada d'energia molt alta.
Bueno, i per l'efecte aquell del plaer de menjar xocolata, no? O de menjar cacau, si ens agrada, per exemple.
Sí, aquí ja anem a distingir. El cacau tu no te'n menjaràs 150 grams.
No.
No, no, és que n'hi podràs. Costarà molt menjar-te'l, perquè és molt potent, és molt fort, i llavors dius, bé, calma. En canvi, la xocolata sí, perquè el que et crida és el sucre.
Clar.
Per l'energia que dona el sucre, és com un xute que t'has fotut, t'has injectat alguna cosa, doncs és el sucre. La gent està enganxada al sucre, realment, no a la xocolata.
Clar, però quan anem al supermercat de Josep i veiem les tauletes de xocolata que posa cacau 90%, 95%, si realment fos 100% pur, es podria menjar o no es podria menjar?
Jo me'n menjo.
100% pur.
Sí, clar, aquí en tens una.
Ara el tastarem.
De Costa d'Ivori, Costa de Marfil.
Vale.
D'on te prové el cacau?
Els orígens dels cacaus és Amèrica. El que passa que és l'origen de l'arbre del cacau és allò típic. Si li preguntes a un mexicà dirà que és Mèxic, si li preguntes a un d'Equador dirà que és d'Equador, si és del Perú, Perú, i Brasil, Brasil. Realment, en principi, no se sap, s'han trobat restes d'això, l'Equador i el Perú de fa 5.000 anys, però tot això és molt relatiu, perquè si remenes cap al cantó on hi havia els mexiques i els asteques i totes les maies i tot això, també trobaràs restes d'aquelles èpoques.
Clar, si ve d'allà el cacau, tu com l'aconsegueixes aquí? Per poder fer doncs, totes aquestes coses que ara ens explicaràs què és el que fas amb el cacau, Josep.
Jo he tingut la sort de trobar un petit distribuïdor a Barcelona, que ell es concentra en un cacau del seu país, que és Venezuela, i llavors, com que té contactes amb altres proveïdors i per poder jugar una miqueta més, perquè amb un sol cacau és difícil de treballar-hi, doncs he posat en contacte amb ells i em serveix el que té o la disponibilitat, o he contactat amb el distribuïdor de la República Dominicana i ens ha donat tota una partida molt gran, o hem fet un intercanvi de partida més o menys gran de cacau i xocolata, i llavors, doncs, si em vol, doncs, la compro. I llavors faig les meves porqueries a casa, que dic jo.
No, fas les teves receptes, no? Experimentes una miqueta amb tot allò que es pot fer amb el cacau. Tu recordes els teus inicis amb què vas començar, com has anat evolucionant i què és el que tens ara o que fas, Josep?
Sí, home, jo vaig començar com qualsevol que entra en un pastisser que et venen a oferir a les cases comercials, un xocolata, doncs, belga. Xupi guai, no? Que bé, i treballes amb la xocolata venga.
Carregada de sucre.
I llavors, evidentment, tu estàs amb una 60-40 i dius, uau, 60%. I clar, el dia que comences a tastar el cacau sol, dius, uf, això ja és una altra història.
Totalment diferent.
I llavors, doncs, bueno, ja havia tastat això, però ara el poder obtenir cacau de diferents llocs, estàs jugant amb diferents sabors. Perquè tu agafes cacau de les Illes Salomón i tens gust de regalèssia molt fort, molt potent. O agafes el de Republicana i pots trobar gust de cireres. O agafes de Costa Rica i tens gust de fusta o de vainilla.
Tots tindríem aquesta percepció?
No, perquè tots els paladars són diferents. Sempre pots trobar algun tipus de cacau que estigui molt marcat, com per exemple aquest que em van deixar tastar de les Illes Salomó, que allò és com si mengessis un pal de regalèssia, era brutal. Però de vegades és més diferent. El que sí que trobarem molt a nivell general és el gust de torrat, del cafè, que és molt normal tot arreu, per exemple, el procés es torra lleugerament. Llavors aquest queda molt marcat a totes les xocolates i a tots els cacaus.
Tu tens alguna preferència d'un cacau d'algun país en especial?
Sí. A part que el país sempre ha sigut, des de petit, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, és Venezuela. El cacau de Venezuela està considerat el millor cacau del món. I allà hi ha, per exemple, el Chuao, que està al costat, molt a prop de la capital, és una regió superpetita, que un número limitadíssim de cacau, que evidentment val una pasta. Jo em vaig comprar 2 quilos, no en compraré més. Sí, és bo, eh? Però al costat de Chuao hi ha uns altres, hi ha com Riu Caribe i no sé què més, que són tant, per mi, o més bons que ell, no? Llavors és qüestió de paladars.
Clar, per això pregunto també. I llavors, amb tots aquests experiments que fas tu amb la xocolata, què acostumes a fer a banda d'aquestes trufes que avui ens has portat a la ràdio, aquesta rajola?
Jo el que faig és barrejar coses. de vegades surten bé, de vegades no. Hi ha gent que hi pensa molt, per exemple, els grans pastissers o els grans cuiners tenen pensat molt que això és més àcid, això no anirà bé. No, jo agafo i provo. I si surt, a vegades que de vegades no m'apunto. Però sí, m'agrada barrejar amb coses, amb el que sigui. I una de les coses que faig molt és posar el cacau a la cuina. Els guisats, o això, que és una cosa que aquí a Catalunya feien molt i s'hauria de recuperar.
És veritat.
I s'hauria de recuperar, tirar amb unes faves a la catalana, tirar un parell de cullerades de, o un parell de rajoletes de cacau o de xocolata o de cacau amb pols i et canvien les faves.
Què és el que més t'ha sorprès en tu fent alguna recepta que dius, ostres, no comptava que quedés tan bo, no?
Bueno, per això passa molt, molt sovint.
Sí?
Sí. Si veus, ostres, què has fet d'aquí, no? Vull dir, què has posat perquè sigui tan bo? I repasses i com que es potencien unes coses amb les altres. I llavors quedes, ja mare, què has fet, no, aquí, no? De vegades posar tan senzill que ja té el gust de cafè, molt normalment el cacau, posar una miqueta més de cafè, uau, et quedes comparat. Una de les coses que no sap la gent, que de vegades a la pasta de cacau, a l'original, també se n'hi diu licor de cacau i no saps per què. I quan t'expliquen el procés de la fabricació del cacau des de la llavor usat, llavors entens el perquè, que és que hi ha una fermentació. I amb tota fermentació es produeix alcohol.
Amb el cacau també?
Esclar, amb fermentació amb el pa també passa.
Sí. El que passa que potser la xocolata doncs, ens la trobem a la prestatgeria de qualsevol botiga o supermercat, però no sabem d'on te prové.
Clar.
Sí, podem saber més o menys del país, però segurament la majoria de nosaltres no sap que ve doncs, amb aquesta espècie de beina, has dit que es diu?
Sí, beina, no hem trobat, ni diuen pinya, ni diuen mazorca, ni diuen de molts noms.
Clar.
La veritat hauria de ser beina, perquè ells en diuen beina, però no diuen de molts noms.
I llavors
també.
Això deies que si s'obre, què és el que trobem a dins?
A dintre trobem una polpa i en aquesta polpa hi trobem les llavors del cacau, que tenen una dimensió... Bueno, d'una falange del nostre dit. I llavors això s'agafa, es reuneix amb caixes ara actualment, abans es feia sobre fulles de plataner, i jo crec que és millor. I això es deixa fermentar entre 3 a 5 dies. I llavors baixa l'acidès, baixa l'amargor i baixa l'astringència. Llavors això s'asseca, es torra lleugerament, i a partir d'aquí llavors es despellofa i amb la fava que queda, que normalment amb el despellofat es trenca bastant, llavors d'aquí això es passa per una mola i això es converteix en líquid perquè la temperatura del cacau es fon amb una temperatura similar al cor, 32, 33, 34 graus. El fet de passar per una mola augmenta evidentment la temperatura i allò es torna líquid. Llavors es posa en caixes i llavors la pasta de cacau o licor de cacau. A partir d'aquí, llavors, això trinxat, triturat i tornat a moldre, separes la mantega de cacau del que és el cacau més o menys sòlid, que és el cacau en pols. Llavors, amb aquestes dues coses, la mantega de cacau, aquest cacau en pols i el sucre, barrejats amb diferents proporcions, tens la xocolata.
Aquest procés es continua fent a mà? O hi ha intervingut aquí totes les maquinàries?
S'ha anat modernitzant. El que passa que es continua fent molt, molt, molt a mà, perquè només l'última part sí que venen les màquines. El fet d'acollir-lo s'ha de fer mà per nassos, perquè el que no sap és que l'arbre de cacau té quatre períodes de collita. Té quatre collites l'any. Llavors, els graus de maduració de la pinya del cacau és molt diferent. Llavors, s'ha de fer sempre a mà.
Uh-huh.
Llavors, el resta de procés, més o menys, també s'han fet tots a mà. Menys el torrat, que s'ha de fer, es fan màquines més grosses, evidentment, però tot es fa a mà. Fins que no arribes a la part que vols fer xocolata, que allò sí que es fa tota maquinària, o a més, encara es fa molta mal.
Josep, deies que aquí sí que podem arribar a trobar cacau pur.
Sí.
A llocs específics? Bueno, a Girona, per exemple, tenim la botiga, no?, del cacau, dels germans, si no recordo malament, els germans Roca.
Ah, Roca, la boca, sí. Allà el que trobareu és molta xocolata, per això, eh?
Però és la casa del cacau.
La casa del cacau, sí, perquè ells fan
però bombons. Allà és pur, per exemple?
Sí, també en trobareu, això està claríssim. Però no és l'únic lloc, que també hi ha una altra botiga que tenen cacau de l'Equador, per exemple. Allà també n'hi trobareu.
I aquest que tots coneixem, que podem trobar a qualsevol supermercat, aquest què, Josep?
De cacau en trobareu poc, perquè a les cases encara estan molt per la xocolata en si, però sí que van posant cada vegada traient sucre i van posant que sigui més cacau, que és més bo pel nostre cos.
Però vull dir, aquest que trobem en el supermercat, que tots coneixem, el valor, el cacau valor, bueno, aviam, aquest què?
Una cosa és el que ha de mirar les etiquetes, perquè si no es mireu les etiquetes esteu perduts.
Clar. Sí, perquè ens poden posar 100% cacau.
Sí, si posen 100% cacau, és 100% cacau.
Però clar, no sabem d'on te prové aquest cacau.
No, bueno, clar. Aviam, sabem més o menys, jo diria que segur que d'on ve, perquè el 74% del cacau, no de la xocolata, ens ve d'Àfrica. Uh-huh. Llavors, vull dir, qualsevol cosa que et mengis del supermercat, sobretot si té un preu relativament baix, que és el que normalment corre, encara que ens sembli car, és tot ve d'allà. El Costa d'Ivori té el 34% en Ghana, té el 17%. No ens anem a Amèrica, a Indonèsia té el 10%. Perquè trobar un percentatge més o menys alt de cacau que ens vingui d'Amèrica, anem a l'Equador, que està entre el 4 i el 5%. Uh-huh. El que passa que tots els grans productors que han fet terrenys de cultiu immensos a l'Àfrica, perquè hi ha molt de terreny, evidentment, ho han fet en base a el que se'n diu un híbrid, un clon, que és el CNN51, que es va fer a l'Equador per produir molt. I llavors tots aquests camps estan allà, bàsicament a l'Àfrica. No vol dir que a Amèrica no n'hi hagi, eh? Vull dir que també n'hi han.
Josep, per anar acabant, què fas amb tota aquesta xocolata?
Me la menjo.
Tota?
No, faig tallers, m'agrada molt regalar, jo sóc una persona que m'agrada regalar coses, de sempre. I llavors el que faig és regalar, que la gent tasti, que provi, que regalo.
Et demanen, et fan peticions de, ostres, fes-me aquesta tauleta de xocolata, o fas pastissos de xocolata?
Sí. Sí, sí.
Te n'encarreguen? Te'n demanen?
No, intento no fer-ne massa.
Per no tenir
massa.
Més feina, eh?
No, ja en tinc prou-te. Però sí, com que m'agrada és molt, molt d'allò, igual aquí jo hagués pogut venir en lloc de venir xocolata amb un brownie que...
Mira, queda pendent, vull dir que estem aquí mateix, eh? Quan no sàpigues o diguis ja estic fart o estic ple, nosaltres aquí estarem encantats de la vida.
El brownie és un dels pastissos més senzills de fer.
Ens deixaries la recepta per acabar?
No, això no ho tinc de memòria.
Ai.
Però és el més fàcil, només s'han de remenar, posar el forn i ja estàs, vull dir, és supersenzill. Uh-huh. I només has de tenir l'alga precaució del temps del forn, perquè aquí és el com Déu mana i per lo de més.
I en aquest cas, què seria millor, xocolata o cacau? O la combinació de totes dues, perquè ens quedi un brownie perfecte?
Pots disminuir, si es fas en xocolata, pots disminuir una mica la quantitat de sucre. Ja està.
Molt bé.
O posar cacau i disminuir la quantitat. Perquè normalment estan fets en bases de xocolata les receptes. Llavors, si tu poses cacau, només has de posar una miqueta menys de cacau i ja estàs.
Josep Sabater, moltíssimes gràcies per parlar-nos avui del cacau a les veus del matí. Sí, ara farem l'altre tastet a veure que aquest cacau és més intens, sí, amb aquesta rajola de xocolata, ja, després de la trufa.
Ja ho vaig quedar...
Sí?
Sí, perquè em vaig quedar a dir, buaf, quina bomba.
És potent, no?
Quina bomba.
La xocolata l'acompanyaries, no sé, amb un bon cafè, per exemple?
Sí, clar.
És una combinació perfecta.
Sí,
de fet,
sí.
Molts llocs, quan anem a fer el cafè, ja te fiquen, no?
Un tosset. Fiquen xocolata.
Et fiquen xocolata.
Sí, sí. No, és una bona combinació, per descomptat.
Doncs mira, ara ens farem un cafè, provarem aquesta xocolata.
Energia per tot el matí.
Total, eh? Gràcies, Josep Sabater.
No,
bon dia.
Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.